Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pere Gilart. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya alerta del creixent discurs contrari a la vacunació de la Covid-19 a les principals xarxes socials. En un informe que ha estat validat científicament pel Col·legi de Metges i pel Col·legi d'Infermeres de Catalunya, el CAC ha identificat i denunciat a les plataformes de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube 40 vídeos que qüestionen la seguretat i l'eficàcia de les vacunes. El 70% d'aquests contenen crides explícites a no vacunar-se amb missatges com "per favor, no es posin les vacunes" o "no permeti que l'inculin això". El missatge que més es repeteix és el de negar la seguretat del vaccí. Mentrestant, l'efectivitat de la vacuna es continua demostrant. En el cas de les residències, on la vacunació està molt avançada, ha fet reduir notablement la incidència del coronavirus. Des de Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Per ara, aproximadament el 91% dels catalans en residències han rebut com a mínim una vacuna, molt per sobre de l'escassament 3% de la població de fora. Així mateix, prop del 81% dels residents tindria ja les dues dosis. El percentatge de persones que han rebut alguna vacuna del coronavirus supera el 5% a tres comarques catalanes. En concret, i en primer lloc, al Pallars Jussà, amb un 5,5%, però el segueixen el Moianès i el Segrià. Així mateix, hi ha dues comarques amb més d'un 4% de la població amb les dues dosis subministrades. Són el Moianès, amb un 4,4%, i el Pallars Jussà, amb un 4,3%, per davant del Berguedà i del Pla de l'Estany.
Més qüestions. L'Institut del Teatre ha apartat temporalment de la docència el director Joan Oller pels presumptes casos d'assetjament sexual. En declaracions a la xarxa, l'actriu i secretària general de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Rosa Andreu, ha esperonat les víctimes a denunciar i fer-ho per l'acompanyament legal i emocional de la seva associació.
Des de sempre, des de fa molts anys, tenim un mail per denunciar vulneracions de condicions laborals. El posem també a disposició de totes aquelles persones que s'hagin sentit agredides i vulguin tenir un acompanyament personal i legal, si fos el cas, perquè el nostre gabinet jurídic està a la seva disposició de manera gratuïta, qui ho vulgui denunciar. Per tant, oferim l'acompanyament legal, personal, emocional, per totes les persones que hi vulguin acudir.
Les reaccions de condemna s'han succeït des del món cultural i polític i un centenar d'alumnes i exalumnes ha protestat a les últimes hores davant l'Institut del Teatre per les acusacions contra Joan Oller. Arenys de Mar i Arenys de Munt tindran un autobús directe fins a l'Hospital de Mataró a partir de l'1 de març. La setmana vinent els arenyencs ja podran gaudir d'un servei reivindicat històricament que anirà a càrrec de l'empresa Segalès, qui posarà a disposició dels ciutadans 5 desplaçaments diaris en horari de matí. Des de Ràdio Arenys, Laia Mulà.
L'alcaldessa d'Arenys de Mar, Anabel Moreno, celebra la notícia perquè fins ara els usuaris s'havien de desplaçar amb tren i autobús per arribar fins al centre hospitalari. La gestió anirà a càrrec de Segalès, qui ja gestiona el bus interurbà entre els dos municipis.
I ens han confirmat que l'1 de març començarà aquest nou servei. És un servei que sortirà el primer autobús a 7:45 del matí des d'Arenys de Mar, farà diverses parades per arribar a l'Hospital de Mataró just a les 8 del matí.
Val a dir que els municipis no hauran de fer cap aportació econòmica al servei, sinó que la Generalitat serà qui se'n farà càrrec.
I en esports, el Cadí La Sau rep avui la visita del Perfumeries Avenida. Les castellano-lleoneses són el millor equip de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb 23 victòries en 23 partits. Tot i que l'Espart Girona és líder provisional, les de Salamanca recuperaran el primer lloc si guanyen avui a la Seu d'Urgell en el partit pendent de la 21a jornada. El duel començarà a 8:15 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Voleu conèixer un projecte educatiu i diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 28 de febrer. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. El proper diumenge 28 de febrer us esperem a partir de les 10:30 i fins a la 1:30 del migdia. Grups reduïts i amb totes les mesures de seguretat garantides. Per poder assistir-hi cal fer la inscripció a www.montessoripalaumongri.com.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 23 de febrer. 23F, us sona aquesta data? Doncs mireu, ni més ni menys, fa 40 anys d'aquell intent de cop d'estat perpetrat el 1981 per al general Tejero. Hem de dir, doncs, que 40 anys després encara hi ha molts misteris al voltant d'aquells fets. El sumari del cas continua sent secret. Ens continuem preguntant si Joan Carles hi estava a favor o no. I bé, doncs, avui doncs es compleix aquest aniversari, ni més ni menys que 40 anys d'aquell 23F. I avui tenim un programa ple de contingut. Avui parlarem de calçots i de calçotades. Ho farem amb en Jordi Jaques, propietari xef de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala, on podeu anar a fer un bon menú, que recordeu que ens sortegem un, divendres. Sortejarem una calçotada, un menú de calçotada per dues persones. Només heu de trucar al 972-77-1000, al igual que si voleu participar també al sorteig que farem demà amb el 10è cortesia de l'anxova milionària. Però no només parlarem de calçots, també ens n'anirem avui a la perruqueria. Clar que sí, ens anem a posar guapos i guapes. Ho farem amb una de les sòcies de l'Ouvet. També passarà per als estudis el doctor Narcís Prat, que avui ens vol parlar d'exercici físic, que ja sabeu que és molt i molt important per la nostra rutina diària. Descobrirem totes les novetats a les plataformes digitals de la veu de la Lali Giné i acabarem viatjant en tren amb les històries de trens d'en Paco Torres, que ja m'ha dit que se m'ha així d'estiuetge, però com es feia, doncs, molts i molts anys abans, que segurament no té res a veure amb com viatgem a dia d'avui. Tot això és el contingut que ens acompanyarà en aquestes dues primeres hores de programa fins a donar pas a les 12 del migdia a l'Aigüera Musical. Dit això, sóc la Cristina Cantal i tinc moltíssimes ganes de compartir aquest matí de dimarts amb tots vosaltres. Un matí, doncs, que ens hem llevat amb un temps ja una mica millor que ahir, Ja hem vist fins i tot alguna espurna de sol, tot i que Roses, si mireu al fons, doncs encara no existeix per aquests núvols baixos que tenim sobre mar. Però bé, sembla que la temperatura va millorant. Anem a veure si això anirà progressant positivament o no. I el que fem cada dia és viatjar per les estacions meteorològiques de l'Escala. Ens n'anem arran de mar, ens n'anem a l'estació meteorològica del Club Nàutic l'Escala, que ara mateix ens marca 13,5 graus. I avui la diferència no és gaire, perquè si ens n'anem a la zona de la Closa d'en Llop, l'estació meteorològica ara ens marca 13,2 graus. I el que dèiem, això anirà millor o anirà pitjor? Doncs mireu, si fem un cop d'ull al temps a l'Escala, el bloc d'en Sergi Corral, el nostre meteoròleg de capçalera, avui ens diu clara millora del temps, avui encara amb núvols, i dimecres panorama molt més asserenat. Per tant, anem a cara uns dies una mica millors. Anem a desgranar-ho. Aquest 23 de febrer, avui, doncs, tindrem unes màximes d'entre 14 i 16 graus i unes mínimes entre 12 i 14 graus. Això sí, el cel seguirà ennuvolat tot el dia, es mantindran els núvols baixos gairebé tota la jornada, amb algunes tímides ullades de sol al matí i migdia, com us deia, aquestes tímides ullades de sol que ja podem veure a hores d'ara. Esperem pluja, però, a primera hora, allò, aquella les gotes, aquell terremoll que hi ha hagut quan ens hem despertat, però ja està, ja ha remès i es mantindrà, doncs, també aquest ambient molt humit durant tota la jornada. I si parlem del vent, el xaloc fluix és el que ha tingut presència a primera hora d'avui, ja calmant al llarg del matí, i a migdia i tarda tornarà el xaloc fluix girant a migjorn a la nit, amb una forta maror de matinada, baixant a maror a partir de migdia, amb un tràgol de llevant de 2 metres a 1 metre d'alçada. Avui tenim bandera groga per aquest tràgol de llevant, sobretot a primera hora, i el mar es manté a 12,8 graus. I demà dimecres 24 de febrer tindrem unes màximes, epa, que estem a febrer, entre 16 i 18 graus i unes mínimes entre 9 i 11 graus. Amb un cel variable la matinada i el matí de demà amb bancs de núvols baixos i fins i tot algunes boires. A mig matí, però, ja s'aclarirà i al migdia i tarda dominarà el cel molt serè. Ja cap al vespre i nit és probable que es tornin a repetir els núvols baixos. L'ambient, però, seguirà molt humit, sobretot a primera hora, però ja es anirà transformant perquè el migdia serà agradable. I si parlem del vent, demà ens acompanyarà el migjorn fluix de matinada i matí, que pujarà, que se m'entartelliga la llengua, que pujarà a moderat la segona meitat del dia, de força 3-5, amb una mar que estarà arrissada, una mar ja més calmada, tot el dia. Per tant, demà sí que ens acompanyarà aquesta bandera verda. Doncs aquesta és la meteorologia prevista tant per avui com per demà, amb unes temperatures que ja veieu que són altetes, per estar a finals de mes de febrer. Vulgueu o no, ja anem encarant a poc la primavera. I el que anem a fer ara és a disposar-nos a veure quina és l'actualitat del dia. Avui és dimarts, a part de 23F, és dimarts, i això vol dir que avui toca fer un cop d'ull també a la premsa comarcal. La premsa comarcal, com és els dos setmanaris de l'Alt Empordà, l'Hora Nova i el setmanari, literalment, de l'Alt Empordà. Comencem avui per l'Hora Nova, que ens diu Essència de Fogons. I veiem aquí, en primera persona, a Ferran Adrià, amb aquesta mascareta en promoció. Ja amb aquest segell Gastronomia d'Origen, i és que s'ha creat aquest segell, anomenat Gastronomia d'Origen, un segell que hem de dir que ja plega 18 restaurants de Roses. Ferran Adrià es va endur tot el protagonisme de l'acte anunciant l'obertura del Bulli 1846 a l'abril, no d'aquest any, de l'any que ve, del 2022. I el setmanari de l'Alt Empordà ens diu Impuls als productes de proximitat, diferents iniciatives a Figueres, Roses i comarca per donar vida a mercats i gastronomia. Òbviament, la del segell, doncs, també forma part d'algunes d'aquestes iniciatives, i aquí el que veiem, doncs, és una parada de fruita amb un senyor, doncs, que està comprant, al mercat de Figueres, que reparteix bosses reutilitzables entre els clients. Aquests petits passos que poden fer grans resultats. I la portada del setmanari de l'Alt Empordà també fa ressò d'aquest 23F, 40 anys del 23F que va portar Tejero al castell. El militar colpista va ocupar l'antiga clínica militar. També diu que Cadaqués parteix de zero per a fer el pressupost de 2021. I dos temes més, la Covid recula lleugerament a l'Alt Empordà, i també diu que el futbol amateur i base pendent del retorn, com ja ens explicava ahir l'Ivan García. I ara ja sí, ens disposem a fer un cop d'ull als diaris d'edició gironina, com és l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 23 de febrer, que diu Vostè a callar. 23F, la sala de Tejero al Congrés avui fa 40 anys i encara té papers classificats. Una conversa entre Antonio Tejero i Adolfo Suárez transquita per un uixer. També ens diu aquí a diverses opinions, Veiem, per exemple, les arrels de l'actual blanqueig del feixisme, que han tornat els franquistes, que mai havien marxat, del Todo el Mundo al Suelo a por ellos, i del 23F, 40 anys després. Són algunes de les opinions que ens acosta avui l'edició gironina del Punt Avui, on la fotografia principal ens porta a la manifestació d'ahir a Girona, que va estar sense incidents, a bones notícies, i que va plegar unes 200 persones. Aquí veiem una gran pancarta que diu Escac i mata el règim, Llibertat Hassel, i l'acompanya aquest titular, La intensitat baixa en la setena nit de mobilitzacions. I el Diari de Girona ens diu que la Generalitat proposa el pagament d'una vinyeta a l'AP7 a partir de 2022. El govern català pressiona l'executiu central perquè, suprimits els peatges, els usuaris de la via ràpida segueixin pagant per mantenir la infraestructura. I la fotografia principal, aquí veiem un fort onatge amb una senyora amb mascareta fent una típica fotografia i amb aquest titular: llevantada amb onades de fins a 8 metres i mig. La pluja de fang, el vent i el fort onatge va marcar la jornada d'ahir en diferents punts de les comarques gironines, sobretot al litoral, per la llevantada. El Cap de Begur va registrar onades de fins a 8 metres i mig i les precipitacions, principalment al Ripollès, van arribar a 42 litres. La fotografia que veiem és una dona, com dèiem, fent una foto ahir a Blanes, en aquest cas. I tenim una petita fotografia a la part inferior de la portada del Diari de Girona, que on veiem doncs estudiants de la UDG ahir abans de començar una classe, i és que la UDG recupera les classes presencials per als alumnes de primer curs. La Universitat de Girona comença el quatrimestre amb part dels estudiants tornant a les aules. I hem de dir també altres titulars d'aquesta portada: el risc de rebrot a Girona registra la dada més baixa des de l'octubre. També hi ha queixes a les xarxes socials per la prioritat de joves sans a les vacunes, a les vacunacions, i també ens diu que els Mossos tanquen tres burros en un parc infantil de Girona per buscar-ne l'amo. Ja veieu que hi ha notícies més curioses que altres, eh? Fem un salt ja als diaris d'edició barcelonina, com és La Vanguardia, que diu que PSOE i PP s'acosten a un pacte judicial després de 2 anys de bloqueig. Tots dos partits avancen en la renovació del Consell General del Poder Judicial sense admetre sessions per cap de les parts. I a la fotografia tenim la Margarita Valls. I direu, qui és la Margarita Valls? Doncs mireu, és la primera persona que gaudirà de la nova intel·ligència artificial. L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat una prova pilot amb robots amb intel·ligència artificial perquè facin companyia a persones que viuen soles. És allò, aquelles pel·lis futuristes, doncs la veritat és que ja les tenim aquí. I el comerç tem que els saquejos siguin el cop de gràcia a la crisi. Colau i Collboni preveuen, proven de calmar el sector mentre puja el cost dels danys. També diu que SEAT ultima la fabricació a Martorell d'un cotxe elèctric de Volkswagen. I ja fem el salt al periòdico. Aragonès avala els Mossos després d'una setmana de caos. El president en funcions crida a aprofundir i posar al dia el model policial català. I la fotografia principal ens porta a una habitació de la Vall d'Hebron, en aquest cas amb un pacient amb Covid, i amb aquest titular: el mirall de la Vall d'Hebron, la resposta organitzativa de l'Hospital Barceloní al desafiament del coronavirus és objecte d'estudi en escoles de negocis. I ja ho escoltàvem també en titulars amb els companys de la xarxa a través del butlletí, que s'ha obert a les 10 del matí. Amb aquest titular, l'Institut del Teatre aparta Joan Oller. La direcció del centre inicia una investigació sobre els casos d'assetjament i abús de poder. També diu que el Departament de Cultura i les associacions professionals es posen a disposició de les víctimes. Els estudiants estan indignats per aquest fet i precisament doncs el que veiem doncs són aquí estudiants manifestant-se a darrere amb tot de cartells que veiem penjats aquí al vidre. Doncs aquesta és la informació de la jornada. Avui és dimarts, és dia de la nostra columna política. Avui la signa Candidatura de Progrés i l'escoltem de la veu de Maribel Calderón.
La columna d'opinió.
Ens trobem en un moment en què el comerç i el sector serveis en general està patint una de les crisis més fortes dels últims temps. Mica en mica s'augura un final a la situació més crítica de la pandèmia, gràcies a l'esforç dels àmbits científics i sanitaris. Però ens falta un últim esforç que hem de fer entre tots. I l'administració pública ha d'estar al costat de l'empresariat, dels comerciants i de totes aquelles persones que s'esforcen cada dia per tirar endavant els seus negocis en un context que no és senzill. Fàcilment, en una conversa distesa, A tots ens poden venir idees i propostes al cap, que d'entrada semblarien grans solucions per al sector. Malgrat això, la gestió dels recursos públics no és una tasca tan fàcil i que, sobretot, s'ha de fer amb responsabilitat i d'acord amb la llei administrativa. Així, parlar de repartir diners sense uns requisits burocràtics mínims, per exemple, són propostes que una base més populista que possibilista. En aquesta línia, els representants polítics hem de ser curosos amb les informacions que fem arribar a la ciutadania per no generar falses expectatives. Amb la demagogia, l'única cosa que s'aconsegueix és escampar missatges amb propostes basades en il·legalitats i en falsetats. I això no és bo per a ningú. És negatiu tant per a la població a qui es genera frustració com als mateixos responsables polítics, ja que flabeix la tasca que tant regidors i regidores del país desenvolupen amb rigorositat i honor cada dia. Alhora, som conscients que cal que l'administració sigui propera a la gent, els doni solucions i no més problemes. Per això, des del consistori, com a administració que té el tracte més directe amb la població, també demanem que des dels ens supramunicipals es faciliti la burocràcia administrativa i que la relació entre ciutadans i administració sigui àgil i senzilla. Que demanar una ajuda no impliqui un desgast o fins i tot una renúncia. Els municipis topen amb problemes que són d'àmbit global, per això una resposta per part dels governs del país, com a pla de rescat realment dimensionat a les necessitats dels sectors empresarials i comercials més afectats, hauria de ser, sens dubte, present al costat de totes les mesures sanitàries preses. Com a persones responsables dels recursos públics i de la seva gestió, així com de les polítiques que es proposen i desenvolupen, els regidors i regidores de tot el plenari hem de treballar per a propostes reals i possibles. El sector empresarial i la ciutadania en general necessita de polítiques que els ajudin de manera real en el seu dia a dia. Podem subvencionar unes despeses concretes, podem redactar i aplicar criteris que permetin treure pressió fiscal en certs moments de crisi. Podem invertir en urbanisme municipal per crear espais millors per conviure. Podem millorar els serveis municipals, entre moltes altres coses. Això sí que ho podem fer. El que no podem és ser irresponsables.
Doncs aquestes són les paraules de candidatura de Progrés de la veu de Maribel Calderón. Amenitzem ara tot això amb una mica de música, ritme de Gertrudis i dels grans Doctor Prats, amb aquest gran tema que ha triomfat recentment. No em dóna la gana.
Vivíem en un món perfecte, mai et trobava cap defecte. Tu em demanaves un moment i jo encara que impacient et regalava tot el temps.
I encara et creus amb el dret, et creus les teves mentides. Quan tot semblava veritat estava tenyit de promeses maleïdes.
I encara et creus amb el dret d'alimentar poesies. I a mi em visita un estiu de nit amb aines de rebeldia. Que no em dóna la gana de mirar-te la cara ni de dir-te que encara et trobo a faltar i que no et puc oblidar. Que no em dóna la gana de mirar-te la cara ni de dir-te que encara et trobo a faltar i que no et puc perdonar.
Vaig ofegar aquella innocència, somiava nits a fons perdut. No és que pensés una venjança, però l'amor és com la dansa que trepitja els peus del ruc.
I encara crec que tinc dret d'arrossegar les ferides. M'has abandonat tu i encara vols una resposta senzilla.
I encara crec que tinc dret de curar-me les ferides. I a mi em visita una espurna brillant de nit amb aines de rebeldia.
Que no em dóna la gana de mirar-te la cara ni
més calent a l'aigüera.
El destacat de la jornada.
I avui, com us he promès al principi del programa, volem parlar de calçots. I qui està fent una gran calçotada és en Jordi Jaques. Amb ell parlem. Ell és propietari de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala i també el seu xef. Per tant, avui en parlarem en profunditat. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bon dia. Doncs bé, amb ganes de parlar de calçots, que a mi ja m'està entrant la gana aquestes hores del matí. Explica'm, quan vas començar a fer calçotades al Molí?
Doncs mira, fa uns 10 anys en el Molí vam separar una mica l'oferta gastronòmica i vam crear el Grits, que era un restaurant que teníem a la planta de dalt, que era una línia doncs, bueno, més desenfadada, més popular, on es feia molta brasa i moltes carns a la brasa i molts productes fets a la brasa, i llavors doncs, bueno, vam durant aquesta època d'hivern que busques ofertes paral·leles i alternatives, doncs vam crear aquesta calçotada una miqueta diferent, jugant amb xuleta, en lloc d'acabar amb la clàssica parrillada de carn. Uh-huh. Doncs, fèiem aquesta calçotada acabada amb xuletón i buscant alguns trets diferencials, el calçot que fos ecològic, que fos calçot d'aquí, que tenim una terra fantàstica per cultivar calçots, i jugant amb salsetes diferents, bueno, buscar una miqueta diferent, sense anar-se'n molt del menjar tradicional que és la calçotada, però bueno, sí, adaptant-la una mica a la que era la nostra oferta. I ara, pues, aquest any, sobretot valorant que aquesta cartera de clients ja hi era i que uh-huh. La gent ens seguia, tot i que el Grit doncs el vam tancar quan vam fer l'ampliació de l'hotel, sempre pensant que el Grit tenim ganes de tornar-la a reubicar, no sabem on, del Molí, però sempre tenim ganes, que ens agraden molt les brases i d'alguna manera l'oferta pròpia l'hem una miqueta en el propi gastronòmic. I valorant això, doncs, que ens trucava la gent, què, com tenim les calçotades encara? Doncs, hem decidit aquest hivern, que a més, tots ens hem d'esmunyir una mica més al cap de lo normal, doncs recuperar aquestes calçotades que fèiem, poder ficant-la en el gastronòmic, siguent una miqueta més finetes, però també no allunyant-se del que és al final un dinar o un àpat popular com és la calçotada, no? Que vol ser una cosa divertida, festiva, de producte, però alhora també un menjar doncs, molt més desenfadat i molt més popular.
Parlaves abans d'aquests calçots ecològics de proximitat. Això és la clau, eh? El bon producte, Jordi.
Bé, jo quan vaig començar a fer les calçotades, vaig anar a veure l'Enric Navarro del Parc Agroecològic i li vaig demanar si, doncs, això ja a l'alçada de l'estiu, si em plantaria calçots, perquè ell té tot de cultiu ecològic, ell em va començar a plantar. Ràpidament ens vam trobar doncs, que havien plantat pocs i ell va animar altres productors a plantar-ne, sempre amb la màxima de que fos les cebes fossin ecològiques i els terrenos fossin ecològics. Llavors, bueno, es van extenguent aquí a l'Empordà que diversos productors, i encara avui dia és així, van anar plantant calçot ecològic. L'Empordà, com bé sabeu, és terra de cebes, no? La ceba de Figueres és mundialment coneguda. Llavors té un sentit increïble que la producció del calçot sigui d'aquí. Soc totalment conscient que la cultura popular de la calçotada prové de...
Cap a Tarragona.
De Catalunya, de la zona de Tarragona, però bé, no treu que al final és Catalunya, punt 1, i després que aquí tenim molt bones cebes i molt bona terra per plantar calçots. Calçots de l'Empordà, cuidado, que podrien plantar cara el calçot que volgués i en qualsevol cas ha passat això, no? Doncs que hi ha molta gent i casualment gent jove, que això és molt guapo, que estan plantant calçots i fan uns calçots fantàstics.
Vigileu que estan...
Per nosaltres, a més, és un avantatge, perquè jo al final... El divendres truco i el dissabte a primera hora tinc els calçots acabats d'arrencar que és molt la clau del calçot, que sigui arrencat, cuinat i menjat en el mínim de temps possible. Ja, això és fantàstic, perquè tens producció de proximitat al màxim.
Calçots tocats per la tramuntana, que segurament tenen més potència que els del sud, Jordi.
De ben segur.
Ara parlaves de cuinats. A veure, quina és la clau per cuinar uns bons calçots?
És la combustió. Al final el calçot, el que de ben segur ha fet una cultura, vale? És el restant aquest que tenien del sarment de vinya i és una manera de combustionar molt, molt potent, que el que vol és foc, no? I el que tu al final el que estàs fent és escalivant una ceba que s'ha calçat, una ceba més joveneta, però al final el que estàs fent és una escalivada. L'eina, la que tinguem, si tenim sarments de vinya, fantàstic. Si tenim qualsevol tipus de fusta que dongui foc, doncs també va bé. Jo utilitzo molt, i que al mateix temps també ens serveix com a una manera d'eliminar residus, jo utilitzo molt les caixes de fusta de l'anxova i del peix blau. Vaig aquí al port a buscar caixes i al mateix temps, doncs mira, s'estalvien de tindre que pagar eliminar totes aquestes caixes. I és una combustió perfecta, vull dir, al final és foc, una bona rostida, i llavors bé, tapadets o bé en paper de diari o bé en paper sulfuritzat i que acabin de fer amb la pròpia calor, acabi de coure el calçot per dintre. Vull dir, la cocció del calçot és molt senzilla. Sí que és veritat que és engorrosa, o sigui, on la fas doncs generes molt de merder,
sí. Bé
fum, bé foc, bé cendra, és engorrós, però bé, és relativament simple.
I val la pena.
Sí, val la pena. Val la pena, sobretot perquè les calçotades més enllà del restaurant.
Sí.
Oblidem ara la nostra oferta i passem més al menjar popular, al menjar aquest per compartir. És una festa molt bonica, quedar amb els amics i anar a la barraca o anar on sigui i rostir uns calçots i xocar-los amb el romesco i llavors acabar pues, menjant unes botifarres o una xuleta o el que sigui. Doncs és una festa molt maca i és una vida de compartir, de passar una bona estona.
Ara has mencionat la segona part important dels calçots, que és la salsa, que molta gent els calçots, no? Potser la carn amb romesco sí, clar, no? La majoria potser estem acostumats a comprar doncs, els pots de romesco que ja trobem a supermercats o botigues, però com es fa una bona salsa romesco, Jordi?
Mira, el romesco és una salsa absolutament mediterrània, i a partir d'aquí en trobaríem 50.000 variants. Val? El romesco, bàsicament, el que vol és la tomata, l'anyora, nous, avellanes, una miqueta de pa, un toc de vinagre, ceba, tot ben rostidet i tot ben barrejat. A partir d'aquí trobaríem 50.000 variants i 50.000 variables. A nosaltres ens agrada molt ficar-li una miqueta d'anxova, que creiem que, a més, aquest toc saladet en la dolçor del calçot doncs li queda molt bé. Però al final és una salsa que es va repetint en totes les cultures de la Mediterrània, molt pensada per acompanyar peix, se't veguen aquí a Tarragona, al final, com moltes vegades i moltes coses de la gastronomia són fruit de petites variants, no? petits canvis que vas fent, doncs de ben segur que... Ara m'ho invento, però podria ser de ben segur que fa 100 anys algú pues, tenia la vinya plena de sarments i havia calçat unes cebes i li fotia foc i en feia els calçots i tenia el romesco, que era una salsa molt típica d'allà, i devia dir, hòstia, doncs això hi combina la mar de bé. Però al final, vull dir, al final és una salsa que hi va a la mar de bé, és una salsa que l'associem a tope i que cada un té aquella variant, no? Que hi ha qui li agrada més colada, hi ha qui li agrada més muntada, hi ha qui li agrada més refinada, però bueno, cada un té la seva salsa romesco.
Per gustos colors. És molt diferent del xató?
No, en absolut. De fet, estem amb petits variants que és si li fico la tomata més rostida, si li fico més en cru, la diferència són absolutament mínimes.
Val, era pura curiositat, per veure ja amb quines diferències hi havia. Va, posa'ns el caramel a la boca, Jordi. Quin menú ara mateix esteu oferint? Que recordem als nostres oients que aquesta setmana n'estem sortejant un, que divendres sabrem qui és el guanyador o guanyadora que et vindrà a visitar.
Correcte. Doncs bé, nosaltres tot el paquet complet que fem és bàsicament, quan arribeu, doncs, fem unes cosetes molt, molt clàssiques, eh? Aquí sí que no volem fer grans invents, però bé, rebre-us amb un bon vermut, fixeu-vos bé, també és una beguda típica d'allà i d'aquí, eh? Hi ha un moment que Catalunya, l'Empordà i Tarragona, doncs, es toquen amb moltes coses, però nosaltres també tenim una gran, un gran sortit de vermuts, i quan us rebem, doncs us rebem amb un vermut de bota, amb unes patates xips i unes olives, eh? Algo tan, tan clàssic i tan senzill com això, tot seguit uns embotits amb pa amb tomata, calçots, tants com vulgueu, i de segon plat, bueno, que és producte identitari ja molt nostre, que en fem molts, que són les xuletes. Altres anys havíem acabat amb un postre versions de la crema catalana, perquè també semblava que era un producte molt típic de les calçotades. Aquest any hem volgut tirar per un pastís de formatge. Fem un pastisset de formatge que ens el fem nosaltres, molt cremós, molt bo i molt xulo. Doncs, bueno, hem cregut que també seria una bona manera d'acabar tot això amb vins de l'Empordà, tant blanc com negres, com rosat. Això una miqueta cada qual amb el que li agradi més acompanyar-ho.
Doncs ja veieu...
No és res més que una calçotada clàssica acabada amb aquesta xuleta.
Doncs ja ho veieu, eh? Qui vulgui doncs, anar a fer una bona calçotada 972-77-1000, que bé que ja portes ara unes setmanes fent, encara en queden algunes. Com... No sé si podem fer ja un balanç parcial, Jordi. Mira, com està anant aquesta temporada?
Nosaltres vam començar el novembre a fer calçotades. El calçot nosaltres aquí ens arriba una miqueta abans, poder que el surt. I allargarem... Cada setmana costa més de trobar-ne, eh? Els horts estan més buits, i allargarem de ben segur fins a tot encara aquest mes de març. Just abans d'una setmana, abans de Setmana Santa, podria ser quan s'arribés a acabar. Però sempre entre el 15 i el 20 de març és més o menys quan s'acaben les calçotades. Eh? El gruix fort, és just després de Reis, fins a aquest mitjans de març, aproximadament.
Doncs que aprofitin, que ara és el moment de fer-ho. I com et deia, doncs com ha anat fins ara? Bona rebuda, les calçotades?
Que molt bé, la veritat és que molt bé. El que sí que és veritat és que la calçotada està associada, sobretot a nivell professional, doncs a grans taules, a grans grups, a volums de gent, tot de coses que a dia d'avui no podem fer. Llavors, malgrat ens frustri, podem fer les que podem fer, però bueno... dintre dels que anem fent, evidentment, guardant les distàncies de seguretat i el quòrum que podem tenir en el restaurant, doncs ràpidament s'emplena. Ens agradaria poder-ne fer molt més i poder acollir molta més gent, però bé, les limitacions són les que són, però, per altra banda, també estem contents. És una oferta que la gent l'ha comprat i ens ha vingut a veure per menjar calçots, i això per nosaltres és fantàstic. El resultat és o sigui, en quant a petició està molt bé, en quant a el que ens agradaria poder fer, bueno, és el que hi ha. No?
Ens hem d'adaptar, Jordi. Ens hem d'adaptar.
La frustració general, però que hem de ser conscients que és el que hem de complir.
Tot i així, com està anant, Jordi? Ara us han flexibilitzat una mica les restriccions, no? Però clar, encara no dona del tot. Tu també tens hotel, suposo que és una part potser més positiva. Com ho estàs vivint?
Bé, nosaltres l'hotel, com bé has dit, ens dona una miqueta més de marge, ens dona una miqueta més de joc. La veritat és que prou bé, tot i que amb les limitacions que tenim. Però bé, no ens queixem de moment. Podem anar fent a l'hotel el cap de setmana, doncs més o menys va funcionant, i el restaurant, doncs els serveis dels migdies, passa que bé, amb un servei doncs hem de fer el que abans fèiem amb dos, i amb tres dies hem de fer el que fèiem amb una setmana.
Bé, doncs pas a pas, i esperem que tot això vagi millorant. Ja ho sabeu, però si voleu anar a fer una bona calçotada, les portes del Molí de l'Escala estan obertes, i qui vulgui, us recordo que divendres sortejarem aquest menú doble. Només heu de trucar al 972-77-1000. Jordi Jaques, és propietari xef de l'hotel gastronòmic al Molí de l'Escala, moltíssimes gràcies per explicar-nos de prop aquesta oferta de com està ara tota la situació, i esperem doncs que acabi d'anar molt bé la temporada de calçots. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vinga, merci.
Ràdio Cala.
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio L'Escala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Avui dimarts, dia 23, programació habitual de matins. I a partir de 14:15, la plaça política, amb representants dels grups municipals. Podeu participar a la plaça directament via Facebook Live o per WhatsApp, 972-77-1000. El programa el podreu gaudir en diferit a partir de les 11 de la nit. Com tots els dimarts, la Casa de la Vila. Aquesta setmana amb el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill. Amb ell repassem les obres actuals que hi ha al municipi i altres temes. Com cada dia, els informatius es podran seguir a les 2, a les 5 de la tarda, a 8:45 del vespre i també a les 10 de la nit. Com sempre, després dels informatius de 8:45, arriba un nou capítol de Caminant per Catalunya, nova ruta a peu, per visitar un entorn bonic de Catalunya. Tanca el dimarts el programa I Bona Lletra, una mirada general a l'actualitat, un programa presentat per Natàlia Peix.
Doncs ja sabeu tota l'oferta de Canal 10 Empordà i també que tenim aquests dos concursos en marxa. Aquesta setmana afanyeu-vos perquè demà ja sortegem aquest 10è cortesia de l'anxova milionària i divendres tenim aquesta calçotada al molí de l'Escala, 972-77-1000. Quan truqueu, especifiqueu, jo vull calçotada, jo vull número i calçotada, jo vull tot, o fins i tot vull dedicar una cançó a la Higuera Musical, que això també ho podeu fer amb la mateixa trucada, ja ho veieu, 3 per 1, eh? I si no, a través del nostre guany, WhatsApp, que és el mateix número, 972-77-1000. Ara amenitzem tot això que ens ha fet venir gana, una mica de gana, amb en Xanguito. Ens n'anem cap a Ses Illes amb aquest Milions d'Estrelles.
Cel, esteu cor, com batega de menjar. Sent la teva ànima, com s'encén dins el meu cor. Mos trobarà. Milions d'estrelles banyaran el cel i tu i jo dins l'univers. I quedant ben tot sol, la lluna és com el sol, com brilla de valent en el seu tros de mà i espera insistent que mos tornen a besar. Milions d'estrelles banyaran el cel i la nit mos trobarà. Milions d'estrelles banyaran el cel i tu i jo dins l'univers. Milions d'estrelles banyaran el cel i la nit mos trobarà. Milions d'estrelles banyaran el cel i tu i jo dins l'univers.
Ràdio L'Escala,
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio L'Escala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
El comerç de L'Escala és viu. Obet, Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de L'Escala.
I com cada dimarts, el que fem és conèixer un nou negoci de la Ubet. Ens agrada descobrir qui hi ha darrere dels taulells. I avui ens anem a posar guapos i guapes perquè ens n'anem cap a l'Avinguda Montgó i ens n'anem cap a la Pèl·lo Olga. I en parlem doncs, amb la seva propietària, l'Olga García. Bon dia, Olga.
Hola, bon dia.
I bé, parlem doncs, de la Pèl·lo Olga. Explica'm una mica la seva història. Anem a conèixer doncs, en quins són els seus antecedents.
Bueno, mira, jo fa 16 anys al març que estic aquí a l'Escala.
Que vas obrir, eh?
Que vaig obrir, sí.
La vas obrir tu, ja venia a nivell familiar?
No, vaig agafar un traspàs d'una altra persona, no era pas de la família.
I què et va portar, doncs, a obrir una perruqueria a l'Escala?
Mira, els meus pares tenien una casa aquí a l'Escala, vaig fer un estiu de costa, em va agradar i, mira, ho vaig provar.
Ho té a l'Escala, això, a vegades t'hi arribes i t'hi quedes, eh?
Sí, exacte.
I bé, crec que treballes amb la teva mare, també?
Sí, la meva mare m'ajuda, de sempre.
I com és això de treballar amb família?
Uf, bueno, molt bé, depèn del dia.
Té parts bones i parts no tan bones, no?
Ens portem bé, sí, ja fa 16 anys, vull dir, imagina't.
I la porteu vosaltres dues o també doncs, en èpoques potser més d'estiu, de temporada, fa falta algun reforç?
Abans sí, érem quatre, ara som jo i ella i a l'estiu sempre agafo més gent. Esperem.
Esperem, eh? Com el preveus, aquest estiu? Ja sé que és com fer de futurista, això, eh? Però sembla que pot anar cap a millor.
Home, jo, sincerament, em penso que no, eh? No? Portem un any de molta gent sense treballar, les vacunes no tiren, no van ràpid com haurien de tirar, i, bueno, no ho sé. Espero, per una part, que vagi molt bé, però...
Bé, l'esperança diuen que és l'últim que es perd. Perquè us ubiqueu, la Pèl·lo Olga, doncs la tenim un gol número 27, que m'ho ha xivat ara aquí. Clar, és diferent, no?, si parlem doncs, de botigues d'aquí al centre o està ubicada a Riells. No sé si la clientela també varia, el fet d'estar aquí al poble o estar a Riells.
Sí, en principi jo només obro 3 dies, a l'hivern no hi ha gent, quasi tot està tancat, i allà tenim molt més francès, vull dir, clientela francesa del poble ja en tenim, però, bueno, menys.
A vegades costa, que el poble vagi cap a Riells, és com si fossin dos mons, eh?
Sí, sí.
Per tant, clientela més francesa, aquest any ho deveu haver notat moltíssim en el vostre cas.
La zona de Riells, bueno, el meu negoci i tots els altres, allò que comentem, vull dir, ha faltat el francès que s'estava aquí de 4 a 5 mesos, vull dir, s'ha notat moltíssim.
Ja comença a haver-hi un desgast general, no?
Sí, sí, la gent, bueno, hi ha preocupació, perquè no pinta gaire bé.
Hem passat un 2020 molt complicat, però vosaltres éreu servei essencial, les perruqueries es van considerar servei essencial, per tant, desenvolupeu una tasca potser molt més important del que la majoria de la gent potser es pensa.
Sí, vull dir, clar, la gent gran, sobretot, ajudar-los, no?, que és potser la que va cada setmana a la peluqueria, la gent jove no hi va tant, i per això ens consideren essencials, suposo.
Sí, no?, és el que dèiem, eh? Hi ha aquesta part, doncs, tot un sector ja de certa edat, doncs, que potser doncs, ell sol, el cabell no s'hi pot fer res, no se'l pot rentar, no té aquestes habilitats, i aquí esteu les perruqueries per ajudar en aquesta vessant.
Ah, exacte.
Doncs bé, des d'aquí a reivindicar perquè éreu servei essencial. Anem a parlar una mica de moda, perquè la moda en els cabells va per èpoques o hi ha coses que hi són sempre?
Color i metges, vull dir, sempre... La gent sempre ho porta de diferents maneres, però es fa sempre.
No, però vull dir, a vegades allò... Hi ha aquesta època de que tothom va amb el blanc platino, o que hi ha tallats més curts. Això passa també, al igual que pot haver-hi una tipologia de roba de moda o una altra?
Ah, sí, ara estan intentant entrar les permanents, que bueno, que ja fa temps, però ara es veu que ja va més en sèrio sí? A tornar a fer de moda, no tant el cabell estirat, molt més arrissat.
Tornen les permanents arrissades. Sí. Això no ho teníem des de feia bastant?
Molts anys.
Sí?
Esperem que definitivament entrin.
Sí? T'agraden les permanents?
Sí, home, i també és un servei, pues, clar, més costós, no? Més temps i molt més car, que ajudarà, vulguis o no vulguis, a pujar a caixa.
Tant fas nens com homes com dones, o és només perruqueria de dones?
No, tot. Unisex.
Unisex. Doncs bé, som molts els que anem a la perruqueria i hi ha, jo crec, dos tipus de persones, no? La gent que sap molt bé què vol i la gent que no en té ni idea i se't deu assentar allà i diu: Olga, ajuda'm, vull un canvi. Això et passa molt sovint?
Bueno, normalment la gent ho té força clar, eh? Vull dir, temes colors i talls pots influenciar una miqueta, però la gent sap si se'l vol tallar, no se'l vol tallar i quin color vol anar.
No ho deia perquè a vegades passa, no?
Sí,
allò, hi ha
sí.
gent molt decidida i gent, doncs, que dius: vaig avui a provar a la perruqueria a veure que vull un canvi, no? Això, doncs, també ens hi podem trobar. Jo he vist que esteu actius a les xarxes socials, les feu servir molt, Olga?
No gaire.
No?
Ho hauria de fer més, però és que no m'agrada.
No t'agrada?
No gaire.
No? Això hi ha gent, molt 2.0 i gent que no ho és tant, eh? Mm.
Però bueno, m'hi he d'acostumar perquè sé que és el que ve avui en dia, lògicament.
Tot i així, encara costa veure aquest pas que es transforma en les xarxes socials amb clients. Aquí encara no ens ho pot assegurar ningú, això, eh?
Mm-hmm.
Com dèiem, això és un cicle d'entrevistes de l'UBET, de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala. No sé quina importància té per tu formar part de l'UBET.
Mira, jo fa un any estic molt contenta, vull dir, ningú m'ho havia proposat mai i això que vinc, bueno, que m'ho diguessin em va agradar, perquè ja rieix, vull dir, poca gent ho era de l'UBET. I bueno, bé, veig que som molt actius amb la Junta que ha canviat i bueno, que sempre fan coses que abans pues, no es notava tant, no? I sembla que enfoquen també més cap a Riells, no? Que no tot és el poble.
Mm-hmm. Això està bé, aquesta unificació, sí. Sobretot d'aquestes dues parts una mica diferenciades de l'Escala. Has dit un any, eh? Per tant, amb els sí. 16 anys que fa que tens obert, fins ara no t'hi havies plantejat posar-t'hi.
No, ningú m'havia dit res i, bueno, tampoc... Clar, és que tot ho feien molt més cap al poble, no? Mm-hmm. I allò que dius, bueno, ho vas deixar a ningú, doncs pues, ho deixo. I mira, fins fa un any, sí, aquest serà el segon.
Ha estat bé, doncs, també, suposo, a nivell de pandèmia, tenir una mica de recolzament, no sé com t'has sentit tu.
Bé, sí, no, clar, perquè fan servir molt les xarxes socials, vull dir, sempre a l'última te van informant de totes les coses que van sortint, vull dir, tema mesures i coses, vull dir, no, bé, molt bé.
Que bé, doncs, així almenys ens sentim units, eh? I aquesta fusió que mencionaves de Riells i el poble, doncs també una gran tasca. Parlaves de la queratina no estava molt de moda, ja l'hem deixat enrere?
Bueno, també se'n fan, eh? I el cabell estirat és el que diem, sobretot a la gent jove els agrada molt. Però sí que feia anys que lluitàvem per les permanents, no que no fos la típica permanent de iaia, i ara sembla que la gent jove, vull dir, t'ho demana, però la queratina sempre hi serà, i el cabell estirat també. Vull dir, no canviarà pas tant i menys tant de cop.
Aquests tipus, doncs, d'estirar els cabells, jo he mencionat la queratina, però clar, hi ha molts tipus, no? Hi ha el japonès, hi ha de diferents, la queratina és la que més s'utilitza o com funciona?
Sí, en el meu cas jo només faig queratina, sí, és la que castiga menys i... sí.
Són tractaments complicats? Algú, per exemple, jo ara em vull venir, jo que el tinc així mig ondulat i que m'encantaria que fos llis, si jo em vinc a fer un tractament de queratina, el procés és molt llarg?
Home, has de calcular unes 2 hores i mitja, 3, eh? No és una cosa ràpida.
Clar, les perruqueries també és un moment de gaudi personal, no? Jo ho veig així, no? És aquell moment de... vaig a tenir una cita amb mi mateixa, vaig a posar-me jo guapa, no?
El relax.
Exacte, això també es deu respirar dins de la perruqueria.
Sí. Home, ho intentem, si més no.
També diuen que és font de safareig, eh? No sé si això és veritat o no, Olga.
Bueno, a Riells no tant, és el que te comentava, el ser més així turista de francès, vull dir, no se sap com poder dins el poble, no? Més... I a més, jo no soc d'aquí, soc de Figueres, tampoc no conec a tanta gent, no? No, almenys a la meva no... No es fa gaire.
Però sí que teniu un punt de psicòlogues, jo sempre ho he pensat, perquè, clar, tu se te sent una persona, has de veure com tractar-la, no? Hi haurà algú que no voldrà ni que li xerris gaire perquè ve allà a desconnectar, altra que estarà encantada de venir a conversar, et deus trobar amb tot tipus de gent.
Sí, això... Sempre ho diguem, que hauríem de... Si per hores cobressin com els psicòlegs, déu-n'hi-do, però si a vegades sí que hem de fer de psicòlogues i escoltar, sobretot a la gent gran, que a vegades t'explica, bueno, estan sols i t'expliquen les coses i tu vas dient que sí i ja està.
Que és el que deies, eh? Aquestes persones doncs, que rutinàriament venen un cop per setmana, clar, acabes agafant un vincle amb aquestes persones.
Sí, home, i tant.
I sou el recolzament, no? Ja que estan fora segurament del país i això, doncs és aquest contacte directe amb vosaltres.
Sí.
Doncs la perruqueria ja veieu que és tot un món, eh? La Pèl Olga, que la podeu trobar a l'Avinguda Mongó número 27. I bé, doncs no us preocupeu, que si us assenteu i dieu no sé què vull fer-me, l'Olga segur que us dona alguna idea, eh?
Sí, home, i tant, espero.
Això per cares, també dius, és que tu et sentaria millor això. Això amb els anys es va aprenent, també?
Sí, clar, per la tipologia de la cara, doncs un pentinat o l'altre. Però bueno, avui en dia la gent ho tenim força clar, eh?
Sí?
Sí. Sí,
ja
sí.
Saps que et queda bé, que no et queda sí. Bé, no? A nivell de fer ungles, depilacions, això també en feu?
A l'estiu.
A l'estiu.
Sí. Espero aquest estiu poder-ho tornar a fer.
Home, jo t'ho has fet una mica derrotista al principi, jo hi vull donar una mica d'ànim esperançador. Esperem, doncs, que ara ja que comença la primavera també arribi, doncs, una millor època, que es puguin ja començar a obrir fronteres, perquè en aquest cas, doncs, tant a tu, doncs, com a la resta de comerços fa molta falta, Olga.
Sí, sí, i tant, que obrin fronteres i que vinguin els francesos.
Els francesos, els estimats francesos a l'escala. Doncs, Olga Garcia, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de la teva perruqueria, per deixar-nos a conèixer una mica més aquí ja darrere el taulell, i moltíssima sort amb aquesta nova temporada.
Molt bé, gràcies.
El més calent a l'Aigüera.
I ara, per acabar aquesta primera hora de programa, ara que falten 4 minutets per al punt horari de les 11 del matí, us portem unes recomanacions per a aquelles persones que, malauradament, pateixen càncer, però que ja sabeu que l'alimentació és molt i molt important. Per tant, els companys de la xarxa us acosten alguns consells.
Què i com menjar durant el càncer? Un efecte secundari molt comú que pateixen els pacients oncològics a causa dels tractaments és l'aparició d'aftes bucals o nafres, una afecció que sovint dificulta a l'hora de menjar. La dietista nutricionista de l'Institut Català d'Oncologia, Regina González, dona algunes pautes per pal·liar-ne els efectes.
La inflamación de la boca y aparición de úlceras, llagas u aftas orales se denomina mucositis. Es un efecto secundario de algunos tratamientos que provoca malestar y dolor a la hora de comer. Es importante saber que pueden aparecer en cualquier etapa del tratamiento y suele ser de forma progresiva. El grado de intensidad es variable, por lo que en ocasiones será necesario modificar la alimentación para evitar que dejes de comer. Es recomendable evitar aquellos alimentos secos y duros, como el pan tostado, los frutos secos, las galletas o los chips. Asimismo, intenta evitar aquellos alimentos irritantes, como los cítricos, los condimentos, los picantes, café o bebidas con gas. En caso de ser necesario, puedes adaptar la textura de las preparaciones en función del dolor. Come alimentos blandos cuando el dolor sea leve y alimentos triturados cuando el dolor se vaya intensificando. Asegúrate que siempre estén presentes alimentos proteicos, féculas y grasas. Y recuerda que puedes consultar con tu especialista en caso de que el dolor se intensifique. Y como consejo final, recuerda mantener una higiene bucal adecuada para evitar sobreinfecciones.
¿Qué y cómo menjar durant el càncer? Proposem cuinar unes broquetes de salmó amb salsa de formatge, una recepta indicada per les textures toves en cas de mucositis lleu.
Per fer broquetes de salmó amb salsa de formatge per a 4 persones, necessitarem els següents ingredients: 4 filets de salmó, 200 grams de carbassa, 200 grams de moniato, 50 grams de mongeta verda, 80 grams de formatge cremós, 200 mil·lilitres de crema de llet, 50 grams de mantega, oli d'oliva verge i sal. Ara que ja ho tenim tot a punt, comencem l'elaboració, a la qual destinarem uns 20 minuts. En primer lloc, tallem el salmó a daus. També tallem les verdures a daus, és a dir, la carbassa, el moniato i la mongeta verda. Aquestes verdures han de quedar toves i per això les coem al microones